A Mònica.
El calidoscopi de Cristian Segura.
I ahir en Cristian Segura va dinar al rebedor de la cònsul dels Estats Units. Això és així, Cristian?
Sí, podríem dir que és així.
Per conèixer a qui?
Per conèixer a una persona que als Estats Units en sap molt del que és transparència i ètica governamental, corrupció, que és la gent...
I espionatge? També en sap, d'espionatge?
Espionatge, sí, però que possiblement és el calidoscopi més complicat que m'ha tocat fer.
Sí?
No
per
ella, perquè és un encant, sinó perquè, el primer, el tema és molt dens.
Sí.
Segon, hi ha moltes coses que són confidencials, classificades, i aleshores ella no podia entrar, diríem, a tractar casos individuals, ni dels Estats Units ni d'aquí.
I aleshores per què us convidaven?
No, perquè, home, evidentment, com tots sabem, el tema aquí a Catalunya s'està debatent aquesta llei per la transparència, a Espanya el tema corrupció és cabdal, i els serveis culturals de representació del consulat, doncs volien que els periodistes tinguessin tracte amb ella.
Recordem que Jane Lay, que és de qui parlem, és exdirectora adjunta de l'Oficina d'Ètica Governamental del Govern Nord-Americà.
Sí, en aquests moments és assessora principal en qüestions de lluita antidroga internacional del govern dels Estats Units. És un personatge important, però clar, d'anar en compte. I ja era aquí perquè va donar una sèrie de xerrades a la Universitat de Múrcia.
Perquè té contactes amb l'Oficina Antifrau de Catalunya, no?
Bueno, avui, precisament, hi ha porta tancada, per tot això que diem d'aquesta mena de secretisme, es reuneix per fer briefings amb l'Oficina Antifrau i amb la Comissió del Parlament per la Llei de Transparència.
I què us va explicar?
Home, ens va explicar bàsicament com funciona això. Pensem que és possiblement l'oficina federal, diríem, per tot un país més antiga al món en el que és ètica i treball de com han de funcionar els governs i els seus representants. No és una feina, diríem, fàcil. Per què? Perquè no tenen gaires instruments a l'hora de punir o castigar polítics. El que fan ells és declarar informes, sobretot per conflicte d'interessos. Per exemple, si un polític té empreses o càrrecs fora del govern, doncs han de decidir, determinen si aquesta persona pot assumir aquest càrrec i si l'assumeix, doncs què s'ha de vendre o què ha de deixar.
Uh-huh.
El més curiós, i a mi em crida l'atenció, és que realment es diu Oficina d'Ètica Governamental, però d'ètica no en tracten molta. Ara ens ho explica ella mateixa d'una manera resumida.
L'oficina es dedica a supervisar estàndards regulats que es poden imposar. Hi ha certs aspectes del comportament moral del polític que no es poden prohibir legalment. És un judici personal. Potser és una qüestió ètica, però no és una qüestió de conducta irregular o de conflicte d'interessos dels funcionaris.
I posava exemples, no?
Sí, després, perquè, insisteixo, ella no volia tractar casos individuals,
sí,
que és el més
fàcil. Sí, li vau preguntar segur pel cas Holland o per altres casos d'ètica política.
Exacte, després et comentaré els que jo li vaig plantejar. Els altres companys eren pocs companys de premsa, érem 5, cadascun va presentar els seus i ella deia, jo així no, doncs imaginis que serà això. Però per explicar-vos com és això, clar, això funciona des de l'any 78. Des de l'any 78 han anat acumulant un llibre de bona conducta que ara és deu ser tres vegades la Bíblia. Ella mateixa admetia que és molt complicat de lo feixuc que és. Per què? Perquè abans, segons quin departament del govern, entenia que si et conviden a un cafè, això és il·legal, i d'altres que no. O que fins i tot ella deia casos de que la teva dona et regala un obsequi i això és conflicte d'interessos. Aleshores, ara us posaré exemples de fins a quin nivell arriba això.
A l'executiu, des del cap d'un gabinet, el missatger és el mateix. El límit són $20. És una norma bàsica, tot i que hi ha excepcions que et permeten acceptar coses més valuoses.
O sigui, a veure si ho entenem. Si algú et regala dues T10,
sí,
que poden arribar a $21,
sí,
això és il·legal, és irregular, us et sancionarien, no et farien fora del govern, però ja com ho diu, no?, des del senyor que porta les cartes al departament fins i tot al conseller de torn o al ministre. Un altre exemple...
Sí, que de fet, si reps alguna cosa, han de posar el preu, perquè depèn de com els hi has de tornar,
sí,
per entendre.
Sí, efectivament, sempre ha d'estar molt especificat. Clar, ella diu que hi ha excepcions, per què? Perquè la clau és que aquests obsequis, o regal, o invitació, com li vulguem dir, estan terminantment prohibides si depenen, si estan vinculades a la teva acció de govern. Si no està vinculat a l'acció de govern, hi ha excepcions que es poden prohibir, com el que ens explica ara.
Un dels punts de les normes sobre regals a l'executiu és que no es pot acceptar un obsequi d'algú que t'ho dona per la teva posició. És a dir, que no pots acceptar res que estigui vinculat al teu estatus. Si t'ofereixen ser soci d'un club de golf perquè ets membre del Consell del President, no ho pots acceptar. El problema, per tant, és si t'ofereixen només per ser membre del Consell del President.
És a dir, aquí passa que a vegades en els polítics representants del Parlament els hi poden oferir ser membres d'un club, d'un gimnàs.
Sí.
Això passa. I ho poden
acceptar. I determinades marques que fan aquests oferiments a determinades figures públiques perquè així entenen que estan més contents amb ells, per entendre'ns.
I eleven, diríem, el caché, fins i tot ajudes empresarialment en màrqueting. Això passa a nivell polític. Aleshores, per això aquesta senyora es reunirà amb aquesta comissió del Parlament Català i l'oficina antifrau per determinar aquests punts amb l'oficina més antiga d'aquesta mena. Aleshores, entrem en els casos
concrets. Vas preguntar, suposo, pel cas Bárcenas o per casos...
Sí, delicat. Cas Bárcenas, per exemple, dic, escolti, vostè, oficina d'ètica governamental, cas Bárcenas, un president o un ministre estan acusats o algú els acusa...
O com a mínim estan enmig de la investigació,
Investigats perquè pot ser que hagin rebut diner negre.
I que ella què va considerar?
Ella que faria, diu, això és una qüestió de la justícia. Nosaltres fem anàlisis i estudis previs i el que tinguem ho podem passar, doncs, en aquest cas, a l'FBI. Però en aquest cas ella diu i assegura que la seva oficina no entraria en això. Que això
I
és
als
una
Estats
qüestió...
Units una persona que està sent investigada, com és el cas ara de Jordi Cañas, que ell va dir, jo renuncio a ser portaveu mentre això duri, o gent que ha renunciat als seus càrrecs dins dels partits. Això està ben regulat als Estats Units?
Això és sorprenent. No hi ha cap llei, per exemple, que prohibeixi a un membre del Congrés o del Senat que exerceixi la seva feina si està condemnat, fins i tot. Ja no et direm imputat o acusat. És a dir, encara que estigui condemnat i sigui a presó, té dret a continuar sent congressista o senador. En el membre del govern, en el govern això és una altra cosa. Aleshores, perquè aquesta senyora parlava sobretot de l'executiu. Un altre exemple que jo li vaig posar, el de Núñez Feijóo, president de Galícia.
Aquelles fotografies d'ell amb un contrabandista fa dos anys,
no? Vull dir, jo m'imaginava, doncs clar, una oficina d'ètica als Estats Units, que nosaltres pensem que els Estats Units són molt histèrics amb qüestions d'aquesta mena.
I què va dir?
Que no, que això, la qüestió és si això és legal o no. És legal que aquest senyor sigui amic de Núñez Feijóo? Sí. Sí que va admetre que hi ha oficines similars en estats americans que tenen potestat per investigar que això sigui beneficiós pel mafiós de torn. I per acabar vam plantejar diversos casos a Catalunya, evidentment aquí també tenim casos de corrupció, jo li vaig plantejar una qüestió d'ètica, no? Recordem que el president Mas, el seu pare, tenia un compte a Liechtenstein.
Sí.
I de la manera que fos, el president Mas, el seu nom apareixia com a titular d'aquest compte. Aquests diners es van regularitzar. La seva oficina què diu al respecte?
I què diu?
Ella diu que si això s'ha legalitzat, s'ha regularitzat, i que la llei espanyola, catalana, en aquest cas, ho permet, Artur Mas pot ser candidat i pot ser president sense cap problema.
Cristian, segura més que ho porto el calidoscopi d'avui amb gent lei, perquè tenim una tertúlia amb Josep Curto, amb Joaquim Nadal, amb Ernest Benach i amb JB Culla, que segur que serà comentat i amb molt d'interès. Moltes gràcies.
A tu, gràcies.
El matí de Catalunya Ràdio.